Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Detinguda l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, en una operació anticorrupció que també ha comportat 4 detinguts més de moment. La Policia Nacional Espanyola està escorcollant diverses dependències municipals per suposades irregularitats en l'adjudicació de subvencions i contractes. El jutge Llarena acaba de dictar una ordre de detenció en territori espanyol de l'eurodiputada i exconsellera Clara Ponsatí en considerar injustificat que no assistís a la citació al Tribunal Suprem on li havien de comunicar el processament per un delicte de desobediència. Ponsatí va al·legar que tenia compromisos ineludibles a Brussel·les. La majoria dels municipis catalans, que representen el 90% de la població, compleixen les restriccions del pla de sequera. L'àrea metropolitana de Barcelona redueix un 7% el consum. Són dades de l'Agència Catalana de l'Aigua que revelen que els embassaments s'han recuperat fins al 30% de la seva capacitat. L'augment dels preus no passa factura a les agències de viatges. Les reserves de cara a l'estiu ja superen en un 15% les de l'any passat i les previsions apunten a xifres històriques. Una dona morta i la seva parella ferida greu per l'incendi a casa seva a Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament busca allotjament provisional per l'home i el seu fill que vivien al pis incendiat. La majoria de la quinzena de veïns desallotjats preventivament ja han pogut tornar a casa. Els equips de rescat han detectat sons que podrien venir del submarí desaparegut diumenge en plena expedició per veure les restes del Titanic a l'Atlàntic Nord. Hi ha 5 persones a bord i es calcula que tenen reserves d'oxigen només fins demà. La presidenta d'Honduras destitueix el ministre de Seguretat i promet mesures dràstiques després de la matança de 41 dones en una presó. Han mort tirotejades o calcinades en uns enfrontaments entre bandes rivals. Les presons d'Honduras són de les més massificades i insegures de tot el món. Rebuig frontal per la reactivació d'un macroparc eòlic a la Pobla de Cérvoles, a Cervià i l'Albi, a les Garrigues. Entitats veïnals i ecologistes i els ajuntaments de Cervià i l'Albi hi presenten al·legacions. Robot Mayordomo és el primer single del nou disc de Joan Miquel Oliver en solitari que veurà la llum a l'octubre amb el nom d'Electronic Devices. Avui ha presentat el tema en primícia al matí de Catalunya Ràdio i ha reconegut que, tot i la vigència del contingut, va escriure la lletra fa més de 10 anys. Els esports.
En joc al torneig de Berlín, la represa del partit entre la barcelonina Rebeca Bassarova i l'argentina Podoroska, ara mateix empat a un 7-3-2 per a l'Argentina. El Barça de bàsquet assaboreix avui la Lliga, guanyada ahir de manera brillant en imposar-se al Madrid per 3 victòries a 0. És la 20a Lliga de la secció de bàsquet. I el que té la seu ha fitxat la nord-americana de 24 anys, Sierra Campisano, per la pròxima temporada. En embol al CAC 7 Granollers, incorpora Ariana Portillo per la temporada que ve.
I el temps, avui a les 16 hores i 58 minuts, entrarem oficialment a l'estiu. Tindrem una tarda càlida, xafogós a la costa i amb cel terrós per la pols sahariana. Alguns ruixats de fang al terç oest que al vespre i matinada guanyaran més intensitat i extensió, sobretot a la meitat oest del país. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem el Catalunya al dia amb aquesta última hora de la detenció de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, en el marc d'aquesta operació anticorrupció que hi ha a l'Ajuntament per suposades irregularitats en l'adjudicació de subvencions i contractes a dues entitats del municipi. Hi ha almenys 5 persones detingudes, com deia l'alcaldessa, un altre regidor del mateix partit. És un operatiu que arriba justament, doncs, a la mateixa setmana o 4 dies després de la constitució del nou ajuntament, en què un pacte dels republicans, els comuns i dues candidatures locals van deixar en paper mullat el pacte previ entre Junts i el PSC. Durant el programa passarem per Santa Coloma de Gramenet, ciutat que obrirà després de l'estiu la primera residència per dones víctimes de violència masclista de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un refugi temporal per unes 50 dones perquè puguin rebre de manera garantida una protecció personal i professional. Us explicarem aquesta polèmica que hi ha a les Garrigues per la reactivació d'un macroparc eòlic amb 24 molins de vent. Està promogut per Enel Endesa, a la Pobla de Cérvoles, Cervià i l'Albi. Produirien l'electricitat que consumeixen, diuen, 36.000 llars, i la companyia admet que també un dels principals clients seria el complex de la petroquímica de Tarragona. De Puigcerdà ens arriba la confirmació que desapareix l'única sala de projeccions que hi ha a tota la comarca de la Cerdanya. A finals d'estiu perdran l'històric cinema Vinguda. Al seu lloc, un terreny situat al vell mig del municipi, s'hi construirà una promoció de pisos de luxe. I hem seguit també el rastre de la pitó que van trobar enroscada en un arbre de Barcelona i que van encendre totes les alarmes a les Corts. Doncs un cop fetes les investigacions, el Centre de Recerca d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, que hi ha a Masquefa, resulta que es tracta d'una espècie perillosa que es podria haver menjat perfectament un animal petit, un gat o fins i tot un gos. Ens diuen que és una pitó reticulada que, per cert, ara mateix té una infecció a la boca i que un cop curada es podrà visitar en aquest centre. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem amb dues novetats. Una l'hem d'anar a buscar a Sitges, l'altra a Madrid. Una és una detenció, l'altra és un ordre de detenció. Detinguda l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana. Ha estat dins d'aquesta operació anticorrupció per les suposades adjudicacions irregulars de subvencions i de contractes a una entitat i a una cooperativa del municipi. Per ara hi ha quatre detinguts més, un regidor, el secretari de l'Ajuntament i dos tècnics. La Policia Nacional Espanyola ha portat tot el matí escorcollant dependències municipals i ho està seguint des de Sitges la Montse Gené. Bon dia, Montse, explica'ns-ho.
Doncs hola, bon dia, Marta. Sí, fa aproximadament uns 10 minuts que l'alcaldessa Aurora Carbonell, recentment reelegida a les llistes d'Esquerra Republicana i amb un pacte a 4, ha sortit per la porta lateral de l'Ajuntament emmanillada, escortada per la policia, intentant evitar els periodistes que estàvem a la porta principal de l'Ajuntament. L'han entrat al cotxe policial i se l'han emportat possiblement a la Verneda, on haurà de declarar i esperar a passar a disposició del jutjat número 8 de Vilanova i la Geltrú, que porta aquestes investigacions que serien per presumpte malversament de subvencions i fraccionament de contractes a una entitat, taula del tercer sector social Sitges Garraf, i a una cooperativa que estaria portada per una família de la qual la taula del tercer sector social de Catalunya se n'ha desvinculat. Aquesta es tracta, com dèiem, d'una fundació local dirigida per una família de 4 persones que estaria entre les 13 persones investigades en aquesta operació. Són persones conegudes aquí a Sitges. Entre les seves tasques d'aquesta entitat hi hauria obres socials, horts emocionals i d'altres. També ha estat detingut una estona abans el regidor de Serveis Urbans, Jaume Monestegui, en un altre emplaçament, no aquí a l'Ajuntament, sinó a les dependències que hi ha als afores, a les Proelles, i allà també s'ha detingut el secretari municipal i dues persones que són tècnics, una d'elles la tècnica de platges. Tots ells han sortit amb manillats. L'Ajuntament ha fet una nota fa molt poca estona en la qual diu que s'havien detectat aquestes irregularitats, s'havien estat analitzades, detectades possibles irregularitats externes, que es van carregar professionals jurídics l'esclariment dels fets, aturant les subvencions, revisant els expedients i iniciant el procés pel retorn de les subvencions que no estaven plenament justificades. Diuen que han actuat amb transparència i seguint el seu codi ètic i es posen a disposició de les autoritats. Com dèiem, no sabem si l'operació acaba aquí o no, perquè en total les persones investigades serien 13, per tant, podria haver-hi noves detencions, però de moment aquí tant el furgó policial gran que hi havia com el cotxe amb el qual s'han emportat l'alcaldessa han marxat i per tant no sabem si estan en un altre emplaçament o no. Això és el que sabem fins ara, commoció enorme, un xoc enorme, veure l'alcaldessa Aurora Carbonell sortint detinguda quatre dies. Dissabte passat va ser reelegida després d'un pacte molt treballat amb quatre formacions que va aconseguir desbancar un pacte que havien fet prèviament Junts i els socialistes, que semblava que donaria a l'alcaldia Mònica Gallardo. Finalment, doncs, aquest nou pacte va fer que fos possible la reelecció d'Aurora Carbonell. Impacte, doncs, sí, aquí a Sitges.
Ho entenc perfectament. Montse, si hi hagués cap novetat, perquè veig que els esdeveniments s'han doncs, anat precipitant en aquests últims minuts, ens demanes pas.
Molt bé.
Gràcies, Montse. Bon dia.
A tu. Adéu, bon dia.
Dèiem que les dues novetats era aquesta detenció de l'alcaldessa de Sitges i una ordre de detenció que en aquest cas ha emès el jutge del Suprem, Pablo Llarena. És una ordre de detenció estatal cap a Clara Ponsatí. Ho ha fet després que l'exconsellera, acusada de desobediència per la causa de l'1 d'octubre, deixés plantat al magistrat el 24 d'abril, segons Llarena, sense justificació. En Roser Parera, Moragas, Madrid, bon dia.
Bon dia, Marta. Pablo Llarena ha emès l'ordre de detenció a l'estat espanyol contra l'eurodiputada de Junts per Catalunya, Clara Ponsatí, perquè asseguren el seu escrit no ha justificat la seva incompareixença davant el jutge instructor del procés. Ponsatí ja estava citada perquè Llarena li comuniqués el seu processament per un delicte de desobediència que no suposa, recordem-ho, presó. La defensa de Ponsatí va al·legar en un escrit aquell mateix dia que tenia dos compromisos a Brussel·les que eren incompatibles amb la citació judicial a Madrid. Recordem que a Ponsatí la van detenir els Mossos d'Esquadra el 28 de març a Barcelona, després d'una roda de premsa al Col·legi de Periodistes per explicar el seu retorn. Llarena la va deixar hores després en llibertat i la va citar a Madrid el 24 d'abril. Finalment, Ponsatí el va plantar.
Gràcies, Roser. Bon dia.
Bon dia.
La una i pràcticament 12 minuts. La majoria dels municipis catalans que representen el 90% de la població compleixen amb les restriccions del pla de sequera, ho fan bé. En concret, a l'àrea metropolitana de Barcelona el consum s'ha reduït, ens asseguren, un 7%. Ens ho diu l'Agència Catalana de l'Aigua, són xifres seves, que revelen que els embassaments s'han recuperat ja fins al 30% de la seva capacitat. Unitat Mòbil, Miquel Jarque.
Pel que fa als ajuntaments que han superat el consum d'aigua, l'Agència Catalana de l'Aigua els ha enviat 60 cartes i els ha obert ja 30 expedients sancionadors. El director de l'ACA, Samuel Reyes, explica que no hi ha una tipologia concreta de municipi que excedeixi el límit de 230 litres per habitant i dia.
És molt difícil determinar que hi ha una tipologia concreta de municipi que incompleix les dotacions. I l'incompliment de les dotacions pot ser per dos motius. Una bona xarxa, un bon servei d'aigua, però un excés de consums, pot ser per una fuita puntual, i altres doncs, que tenen una xarxa possiblement envellida i que té unes fuites en continu.
Segons l'ACA, els embassaments han augmentat les reserves en 6 punts amb les pluges dels últims 90 dies. Això vol dir que han guanyat 30 hectòmetres cúbics. Una dada positiva que representa que estem al 30% de la capacitat total, però insuficient per aixecar les restriccions.
Santa Coloma de Gramenet obre la primera residència per dones víctimes de violència masclista de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta d'una ampliació de 5.000 metres quadrats de la CIVA, que és l'espai de recursos per a dones que té aquesta ciutat. David Àngela, quantes dones podrà donar aixopluc?
Hola, Marta, bon dia. Doncs per una cinquantena de dones es tracta d'un espai concebut per oferir una atenció integral a dones víctimes de violència masclista, un refugi temporal mai fins ara desplegat a l'àrea metropolitana. Consta de 8 apartaments per garantir una atenció d'urgència, protecció i acompanyament professional i personalitzat, segons l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon.
Les persones que estaran en aquest espai, que té capacitat per acollir fins a un total de 50 dones amb els seus fills i filles, dependrà el temps d'estada de la resposta que doni la Generalitat, que és qui té la competència per acollir aquestes dones un cop finalitzada l'etapa d'urgència. La llei estableix que són 15 dies, habitualment no es compleixen aquests 15 dies, sinó que és un temps molt més llarg, i per tant nosaltres el que volem és sobretot garantir que aquestes dones rebin l'atenció adequada.
David, el centre que disposa de serveis i espais comuns encara no està operatiu?
No encara, estarà operatiu després de l'estiu. Al centre hi haurà cuina, bugaderia i sala d'estar comunitàries i un espai exterior pels nens. D'entrada s'hi podran adreçar només veïnes de la ciutat, segons Núria Parlon.
El servei comença el mes de setembre a funcionar. Ja tenim identificades tipologies d'algunes dones que es troben en aquesta situació, en aquesta possible situació. I les veïnes hauran de ser de Santa Coloma perquè aquest és un recurs de competència municipal. De fet, totes les ciutats, tots els ajuntaments han de donar aquest tipus de servei i està orientat a les dones de Santa Coloma.
L'alcaldessa de Santa Coloma assegura que si es dona algun cas excepcional i urgent en algun municipi veí que no disposi de recursos, podrien donar un cop de mà.
Gràcies, David. És un quart de dues. Moment per saber com tenim la circulació i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs està millorant ràpidament la circulació als dos punts molt conflictius on aquest matí hi ha hagut incidències amb camions implicats a l'autopista AP7. Ara ja han pogut obrir tots els carrils a la circulació tant a Castellví de Rosanes en sentit sud, on hi ha hagut una topada amb un camió implicat que ha deixat el remolc enmig de la calçada durant hores des de les 6 d'aquest matí, com us dèiem. Ara ja tots els carrils oberts a la circulació des de fa pocs minuts, però encara queden uns 2 quilòmetres de cua en aquesta zona. A l'altura de Vilafranca, del Penedès, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. També ja han pogut obrir tots els carrils on hi havia una topada entre dos camions, que ha passat cap a mig matí. Però encara queden uns 8 quilòmetres de lentitud i aturades en aquesta zona, entre Castellet i la Gornal i Vilafranca, en sentit nord, però ja està millorant ràpidament la circulació en aquesta zona. Entremig, a l'altura d'Olèrdula, al punt quilomètric 197, en sentit nord també, encara hi ha al voral un vehicle que ha cremat enmig de tots aquests problemes. Però només provoca circulació intensa en aquesta zona perquè no hi ha carrils de circulació ocupats. Pel que fa a Barcelona i àrea metropolitana, veiem que s'estan fent retencions habituals a aquesta hora a la Ronda Litoral entre Sant Adrià de Besòs i la sortida del Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat, i en sentit el Llobregat hi ha aturades puntuals a l'altura de Diagonal Mar, del Poble Nou i també de la Barceloneta. A la resta de carreteres i autopistes del país ja no consta que hi hagi més complicacions, i el transport públic també sense noves incidències, segons informen els diferents operadors. Més informació al punt de les dues.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter, amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb la Gemma Puig.
Faltin 2 minuts per les 5 de la tarda començarà oficialment l'estiu i ho farà amb una tarda càlida, xafogosa, amb aquest cel terrós, aquesta pols sahariana que es manté, i per tant els ruixats que podem tenir aquesta tarda doncs aniran acompanyats de fang. A la tarda, sobretot terç oest, serà el vespre, nit i matinada quan aquests ruixats, aquestes tempestes, podran guanyar una miqueta més d'intensitat i extensió, avançant d'oest a est, mantenint-se amb nit, matinada i fins i tot fins demà a primera hora. Avisos en aquest sentit intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya. Demà, unes temperatures que poden quedar un pèl més baixes, afluixarà una mica la calor cap a comarques interiors, però, en canvi, el litoral entre la costa central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre encara voldrà pujar una miqueta més el termòmetre. I a la tarda, demà, tornarem a tenir alguns ruixats més probables cap al nord-est, Ripollès, Garrotxa, comarques de Girona, avisos també d'intensitat en aquest sentit. El dia de la Revetlla, Sant Joan i tot el cap de setmana tindrem un temps més estable i les temperatures tornaran a tirar cap amunt. Sobretot es notarà aquest augment del termòmetre de cara a diumenge.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
A Balaguer han declarat un dia de dol oficial per la mort aquest matí d'una dona de 49 anys que s'ha llançat per la finestra quan fugia de les flames que han cremat el pis on vivia, al barri del Firal. La seva parella té ferides greus. L'Ajuntament busca allotjament d'urgència per l'home i el fill perquè l'habitatge ha quedat molt malmès. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Estela, se sap alguna cosa de les causes?
Doncs l'únic que diuen els Mossos és que tot fa pensar que s'ha originat de forma accidental. L'avís s'ha rebut a 8:15 a.m. i en poc més de mitja hora estava apagat. No s'ha pogut fer res, però, per salvar la vida de la dona que vivia al pis i que s'ha precipitat per la finestra. Tenia 49 anys. L'habitatge on s'ha declarat el foc, el tercer segon d'un bloc de 3 pisos del carrer Monteró, ha quedat molt afectat i no s'hi pot entrar. El del costat, el tercer primera, de moment també està precintat perquè ha quedat ple de fum. La resta de veïns ja han pogut tornar a casa. Ho ha explicat l'alcaldessa Lorena González.
Ja han pogut tornar a casa seva gran part dels veïns que s'havien desallotjat, aquesta quinzena de veïns que s'havien desallotjat. tots, excepte els del tercer pis. Evidentment, el pis afectat no s'hi pot entrar, no corre perill l'edifici, cosa que ha permès, no?, que els veïns puguin tornar a casa seva, i ara doncs s'hauran de valorar quines han estat les causes d'aquest incendi que a hores d'ara de moment desconeixem.
A la parella de la víctima mortal l'han evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb cremades greus, i el fill de 19 anys l'han atès i ha rebut l'alta in situ. L'alcaldessa ha decretat el dia de dol des d'avui a les 12 del migdia fins demà a la mateixa hora.
La serp capturada diumenge del Donabre, del barri de les Corts de Barcelona, és una pitó reticulada, una espècie perillosa i prohibida a la ciutat de Barcelona. Ho ha avançat a Catalunya Informació el director del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, Albert Martínez Silvestre, que s'ha fet càrrec d'aquesta serp marriera.
Es tracta d'un animal el més gran localitzat i traslladat a aquest centre. Tot i això, és una pitó d'una variant petita. Aquest exemplar fa 3,60 metres, pesa més de 13 quilos i, com que ha estat criada en captivitat, és menys agressiva. El director del centre, però, insistia que sempre hi ha el risc que pugui mossegar o que, com que és carnívora, es mengi algun animal petit.
Ocellet o gatet, com deies tu, sí, sense cap problema. Clar, amb un animal de 3 metres, un gat se'l zampa sense problema, i un petit gos també. Ha de passar molta gana, perquè ja et dic que probablement aquest animal no sabia el que era caçar, però bueno, la gana fa coses, fa miracles, no? La gana, doncs és possible que si se li acabés d'escapar, doncs no passa res, però si portava un mes escapada, que això no ho sabrem mai, és possible que podria haver caçat algun animal.
Tot i que és una espècie que legalment es pot comprar en botigues especialitzades, en el cas de Barcelona, la normativa municipal prohibeix tenir una serp d'aquesta mida.
En principi, a Barcelona, per lo que les notícies que tinc, està prohibida la tinença d'animals de més de 2 quilos, de serps de més de 2 quilos, i en conseqüència, clar, aquest animal fa més de 10. Llavors, en principi, seria un animal irregular. No es podria tenir. És possible que és per això que no l'han reclamat. Si reclamessin, haurien de demostrar amb documentació conforme la tenien legal, no?
La Guàrdia Urbana ja ha obert una investigació per localitzar el propietari de l'animal, que es podria enfrontar a una sanció de fins a 20.000 euros. La serp és ara al centre fent rehabilitació per una infecció que té a la boca, i un cop ja recuperada serà traslladada a un terrari i es podrà visitar amb esquefa.
Veïns i comerciants de Ciutat Vella, Barcelona, demanen al nou govern municipal que no demori les mesures per combatre els problemes de la massificació d'aquest districte barceloní, seguretat, neteja, oci nocturn i encariment dels lloguers. En Jordi Corbalán, veïns i comerciants coincideixen que el govern que hi ha hagut fins ara no se n'ha sortit.
Sí, a les portes d'un estiu que es preveu intensiu pel que fa al turisme, des de l'entitat veïnal Fem Gòtic, Eva Vila posa l'accent precisament en aquesta qüestió.
A punt de que serà complicat, i bueno, ja hi ha molta gent amb les ungles fora, diguéssim, justament per l'estiu, el tema del turisme i tot el que comporta, no oblidem també el tema dels captadors de marihuana, la proliferació, tot això també ajuda, no? Que tot esdevingui una gran bomba poder d'explotar, no?
A Carmela Torró, de la xarxa veïnal del Raval, li preocupa que una de les primeres reunions del nou alcalde, Jaume Collboni, hagi estat amb el gremi de restauració.
Preocupadíssims, ja et dic. O sigui, abans de parlar amb els veïns, et reuneixes amb la restauració. Sí que fa molt de patir el poder, el lobby, no? El lobby i la força que té el lobby front a un veí que vol dormir i que no pot dormir.
Des dels eixos comercials de Barnacentre, la presidenta Teresa Llordes està esperançada amb l'arribada d'Albert Batlle a la regidoria de Ciutat Vella, però avisa que hi ha molta feina a fer.
Si ho hagués de comparar amb una casa, jo diria que s'han de fer reformes integrals, perquè per tornar-li a donar al gòtic el brilló que sempre havia tingut. Sí, des de il·luminació, seguretat, neteja, carrers, controls de botigues, per intentar que no es converteixi en un monocultiu tot el que es vengui allà. Vull dir que de feina n'hi ha moltíssima.
I des dels Amics de la Rambla, Fermín Villar celebra que un dels primers compromisos del nou alcalde hagi estat escurçar la durada de les obres del passeig.
Que és una constatació d'una exigència nostra des del principi, des que es va anunciar el calendari d'obres, ja vam dir que mínim de 7 anys era excessiu. També es demostra una realitat que també hem estat dient durant molt de temps, que si es vol endreçar a Barcelona, primer s'ha de començar per Ciutat Vella i per la Rambla.
Veïns i comerciants demanen la regulació del preu dels lloguers de pisos i locals comercials i la persecució dels apartaments turístics il·legals.
Aquest matí han sortit en llibertat amb càrrecs els dos representants del Sindicat d'Habitatge de Mataró, detinguts durant un desnonament ahir al barri de Rocafonda. El jutge els imputa el delicte d'atemptat contra l'autoritat. Des del sindicat anuncien que la família desallotjada havia pagat 15 anys la hipoteca i que els ha fet fora un fons voltor amb una pràctica poc ètica. Anem a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
El sindicat ha dit que és un cas especialment flagrant. Per què, Marta?
Doncs perquè, segons el sindicat, la família desallotjada ahir havia comprat el pis fa 20 anys, durant 15, van pagar la hipoteca i quan no van poder, el banc els va quedar el pis i pagaven un lloguer social. Després, un fons voltor va comprar aquest pis i, segons sembla, no hauria respectat l'acord de la família amb el banc i hauria deixat de passar els rebuts de lloguer per poder-los fer fora. Per això, expliquen des del sindicat, la situació ahir va ser molt tensa a les portes de l'edifici. L'Àlex és un dels joves detinguts.
La situació pues, estava calenta i la gent es va enfadar i gent del barri pues, va aparèixer mous i farines, sí. I no van anar més, en tot cas, perquè la gent del sindicat estàvem també per allà mediant. El component d'escarment és que no ens han escollit aleatòriament, han identificat no, els perfils de persones organitzadores del sindicat i volen, d'alguna manera, tallar de soc arrel que s'està donant, que és que des que existeix el sindicat, la gent dels barris de Cerdanyola i de Rocafonda estan organitzant i llavors això no els interessa i per això han dit, bueno, anem a intentar anar a dos perfils organitzadors.
L'acusació hauria quedat en atemptat contra l'autoritat. Des del sindicat denuncien que la família amb fills menors no tenia cap conflicte i que no entraria dins el supòsit del protocol per desallotjaments que s'aplica a Mataró de desocupacions contra la màfia de l'habitatge.
El pis que va quedar desnonat ahir hauríem d'anar a mirar ara com està, perquè podria ser perfectament que durant aquesta nit hagués entrat una màfia i la família al carrer i una altra família que no té la culpa pagant 2.000, 3.000 euros per les claus d'un pis i allà esperant el desnonament que serà encara més ràpid. Vull dir, és un cercle viciós.
Durant la concentració d'aquest matí davant els jutjats no hi ha hagut cap incident.
Gràcies, Marta. Bon dia.
Bon dia.
Inspecció de Treball ha sancionat una empresa de cebes d'Algèria, la Noguera, per les condicions d'insalubritat amb què allotjava una vintena de temporers. Així ho avancen des de l'associació Fruita amb Justícia Social, que denuncia que encara hi ha pagesos que incompleixen les condicions en la contractació de treballadors del camp. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què més en sabem d'aquesta empresa sancionada?
Doncs que la multa s'ha imposat un any després que Fruita amb Justícia Social denunciés el cas. Segons aquesta entitat, l'empresa allotjava en dos magatzems industrials i en condicions insalubres més d'una vintena de temporers amb matalassos estirats a terra. L'associació denuncia que encara hi ha temporers que dormen al carrer i que són explotats laboralment. Llibert Reixac, portaveu de l'entitat, s'adreça així als pagesos.
La patronal ha de deixar de dir ja que no es donen aquestes situacions al camp. Sabem que no és majoritari, però que hi ha situacions que sí que es donen. El que entenem que ha de fer la patronal és fer net, eliminar totes aquelles empreses que sí que estan cometent vulneracions de drets.
Gràcies. I els conductors d'autobusos urbans de Tarragona denuncien que han augmentat els actes vandàlics que posen en risc la seva seguretat i la dels viatgers. Els treballadors es mostren especialment preocupats pel llançament de pedres contra els autobusos. De fet, ja fa temps, Clara Chavarría Domingo, que es denuncia aquesta situació. Ara què ha passat?
Hola, bon dia. Doncs, segons expliquen, des de la secció sindical de Comissions Obreres de l'empresa municipal de transports de Tarragona, en els últims 10 dies s'han produït fins a 3 incidents amb llançament de pedres contra autobusos d'aquest servei, a més el trencament d'una marquesina. Els impactes de pedres es registren sobretot en els trajectes interurbans. En alguna ocasió, en aquesta mena d'actes vandàlics han provocat el trencament de vidres i han causat ferides als passatgers. Els treballadors temen que les conseqüències puguin ser pitjors, tal com ens ha explicat el delegat de Comissions Obreres a l'AMT, Alejandro Ayuso.
Si una pedra d'aquestes que a través dels vidres se trenquen impacta sobretot a un conductor, les conseqüències que poden tenir pues, són imprevisibles, perquè perds el control de l'autobús, i, no sé, vas a 30-40 per hora per la carretera i tot el que hi hagi pel mig, tu em portes.
A banda d'això, el sindicat també denuncia que cada vegada és més habitual rebre amenaces, insults, actes incívics dins l'autobús o trencament de marquesines. Des de l'empresa municipal ja s'ha mirat a combatre aquests fets amb més mesures de seguretat, però des de Comissions Obreres creuen que cal augmentar aquesta seguretat.
I avui el nostre clic del dia per al tuit del Gremi de Restauració de Barcelona felicitant el restaurant Disfrutar de la capital catalana després de coronar-se com el primer establiment d'Europa i el segon millor del món segons la llista de The World's 50 Best Restaurants.
The best restaurant in Europe 2023 is Disfrutar!
El Disfrutar, obert des del desembre del 2014, neix després d'anys de treball intens al Bulli, on Mateu Cassanyes, Oriol Castro i Eduard Xatruc es van conèixer i formar professionalment. Abans van inaugurar el Compartir a Cadaqués l'abril del 2012. Per cert, que el menú degustació per dues persones al Disfrutar de Barcelona, el menys car, costa 525 euros. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A les Garrigues se reactiva la polèmica per un macroparc eòlic promogut per Enel Endesa a la Pobla de Cérvoles, Cervià i l'Albi. Suma 24 molins de vent i té en contra dos dels ajuntaments i entitats veïnals i ecologistes que hi han presentat desenes d'al·legacions. Asseguren que destrossarà l'espai de la Serra de la Llena amb múltiples impactes econòmics i mediambientals. Estela, quines són les grans xifres d'aquest projecte?
Doncs la inversió prevista és de 135 milions per fer tres parcs contigus que evacuaran l'electricitat a la subestació de l'Espluga de Francolí. Produirien l'electricitat que consumeixen 36.000 llars i la companyia també admet que un dels principals clients seria el complex de la petroquímica de Tarragona. Dels 24 molins, 20 serien al terme de la Pobla de Cérvoles i la resta a l'Albi i Cervià, que hi estan en contra. L'alcaldessa de Cervià, la republicana Mercè Rubió, assegura que les obres per instal·lar els aerogeneradors i les línies d'evacuació trinxaran el territori i perjudicaran greument negocis turístics.
A costa nostra? No. A costa d'en altres? Per què? Perquè són pocs habitants? Perquè això... Per... No, no. Volem salvar el territori. Ja està. Això, el que volem fer aquí és... Trobem que és descomunal i no ho trobem bé.
L'entitat veïnal Salvem la Llena de la Pobla de Cérvoles és de les més actives contra el macroparc eòlic. Una de les portaveus, Ariadna Buixader, assenyala múltiples incompliments i perjudicis.
És un macroprojecte que a nivell d'impacte, flora, fauna, a la població, al territori, al paisatge, en termes de salut, contaminació lumínica, etc., és un autèntic desastre, és una autèntica destrossa de territori.
Els promotors asseguren que sempre han tingut la col·laboració de l'Ajuntament de la Pobla de Cérvoles, que és el que cobraria més de la inversió i els impostos. Tot i això, el nou equip de govern, lligat a Junts, de moment no es pronuncia. A l'espera, diuen, d'estudiar bé la documentació.
Una de les qüestions més controvertides és l'impacte, asseguren, sobre l'àliga Cuabarrada.
Sí, Enel Endesa insisteix que s'han fet els canvis d'ubicació de molins necessaris per respectar l'espècie després de fet durant un any el seguiment amb GPS de dues parelles. Eloy Ovejas és responsable de projectes renovables de la companyia.
Un radioseguiment real de quines són les posicions per on campeja, per on vola, i ens hem posat fora d'aquesta zona de campeig de les espècies. És a dir, no hi haurà cap tipus d'interferència entre l'espècie i la posició dels aerogeneradors.
Arguments que no convencen el grup ecologista Ipsena. Joan Vázquez n'és el portaveu.
Afectaria de manera pràcticament irreversible a la presència de dos parelles d'àliga cobarrada que acaben de ser declarades en perill d'extinció a Catalunya.
Les al·legacions es poden presentar fins a principis de juliol i després serà la Generalitat qui decideixi si atorga la validació ambiental al projecte.
Gràcies, Estela. Hi ha molts taulats catalans, hi ha plaques solars, però cap d'ells és a Cadaqués, a l'Alt Empordà. No se n'hi poden instal·lar per una normativa vigent des del 1986 que vol justament preservar la bellesa del seu paisatge. En Roger Santaló, bon dia.
Bon dia, Marta.
Hi ha veïns a Cadaqués que en volen posar?
Sí, cada cop hi ha més demanda, de fet, però la normativa de Cadaqués impedeix posar res més al taulat més enllà de la seva característica teula aràbiga. Clar, quan es va aprovar el pla vigent no hi havia tanta consciència sobre les energies renovables ni sobre l'estalvi que podien generar. I tampoc hi havia les subvencions actuals per posar panells solars. Lucamaki és un dels veïns interessats en tenir aquestes plaques.
Trobem paradoxal que des de la Unió Europea pues es demana que pel canvi climàtic es facin esforços envers de posar plaques solars, energies renovables, cotxes elèctrics, etc. Això es tradueix en normatives també a l'Estat espanyol i a la Generalitat. I després, quan vas a un ajuntament d'un poble petit, demanes autorització per posar aquestes plaques, doncs et diuen que no, per una normativa que, clar, que ha quedat totalment obsoleta.
Maki critica que va demanar l'autorització per posar-ne al novembre, però que a hores d'ara encara no ha tingut resposta de l'administració.
i l'Ajuntament es planteja fer canvis.
Sí, ja fa temps que treballen per adaptar la normativa. L'alcaldessa, Pia Serinyana, diu on es podran instal·lar panells del poble.
Hi ha algunes zones on tenim coberta plana, com pot ser el polígon industrial o com pot ser en el poliesportiu o en l'escola, que en aquests llocs doncs, es veu clarament que no hi ha cap tipus d'impacte i després s'hauria d'anar treballant en zones que són més residencials i també que no hi hagi impacte, doncs es podran posar. I després tenim una part que és entre el nucli urbà i el que és el parc natural i en allà també s'ha de veure a veure quina normativa i de quina manera ho deixem.
Però Serinyana admet que no se'n planteja en el casc antic.
Tots coneixem que d'aquí és i a nivell paisatgístic i a nivell de que tenim un casc antic com molt preservat, a més amb un pla especial que també és molt estricte. Tenim zones que segurament no es podran posar per l'impacte visual i per l'impacte paisatgístic que això suporta en l'actual tecnologia.
L'alcaldessa de Cadaqués explica que per abastir punts com el casc antic amb energia solar estan estudiant la creació d'una comunitat energètica. Tots aquests canvis, segons Serinyana, no haurien de tardar en ser vigents.
Gràcies, Roger. Bon dia.
Bon dia.
Són 2:05, de dues. Escolteu aquest moment.
De Mura proclamada síndica d'Aran, era magnífica consellera que ha obtingut aquesta majoria absoluta. Ella dide, era magnífica senyora Maria Vergés Pérez.
És el moment en què justament Maria Vergés ha estat investida aquest migdia com a síndica d'Aran. La màxima institució aranesa, el Consell General d'Aran, ha constituït el seu ple pels pròxims 4 anys. Vergés hi arriba havent guanyat com a candidata a unes eleccions en què el seu partit, Unitat d'Aran, ha revalidat la majoria absoluta. Per tant, ens n'anem a la Casa del Senyor Arròs, on s'ha constituït aquest ple. Allà hi tenim la Sofia Cabanes. Explica'ns, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, com ja era d'esperar, Vergés ha estat investida amb els vots de 9 dels 13 consellers d'aquest ple, els 9 consellers d'Unitat d'Aran, partit aliat del PSC. Encara així, la seva segona legislatura com a síndica esta vegada, però hi arriba després d'haver guanyat les eleccions com a candidata, ja que en la passada legislatura va ser investida per la renúncia al càrrec de l'anterior síndic Paco Boya, que va ser nombrat a l'octubre de 2020 secretari d'Estat per al repte demogràfic. Entre les prioritats per a la propera legislatura que ha situat Vergés en el seu primer discurs com a síndica hi són l'assoliment de les màximes quotes d'autogovern possibles.
El desplegament efectiu de la Llei d'Aran 30 anys d'empús de la seva aprovació, de la consolidació de l'àmbit competencial que m'ho reconeix. El barrament d'un sistema de finançament just i corresponsable que assegure l'exercici de l'autogovern és sense dubte el reconeixement i respecte institucional que el Consell General d'Aran ha de besuny entre seguir avançant en son desenvolupament.
Però també un repte de portes endins.
Vull treballar entre que els aranesos i araneses veguen en Consell General d'Aran a una institució forta, moderna i empàtica. Vull renauir el lligam emocional de la terra i de meu país, adaptar-lo als nous temps i bastir un Aran de tutti et a tutti. Perquè no podem parlar d'Aran com a país si no se governa Aran com a un país.
Del total de 13 consellers que confirmen el ple del Consell General i que representen els 6 terços de l'Aran, les circumscripcions electorals històriques, 3 s'estrenaran al càrrec i també hi haurà un total de 3 dones. A l'oposició hi serà Convergència Aranès amb 4 consellers. El Consell General d'Aran, l'òrgan d'autogovern aranès, va ser restituït oficialment després de les eleccions del 1991. Des d'aleshores hi ha hagut 5 síndics al càrrec, 3 dels quals dones.
Gràcies, Sofia Cabanes. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Més coses. Renfe vol instal·lar a Portbou un centre per promoure l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit ferroviari. Seria el primer a Catalunya i ja s'han reunit amb l'Ajuntament per analitzar possibles ubicacions aprofitant una part de les instal·lacions de l'estació internacional. Fèlix Martín fa anys que des del poble es reclama l'impuls de l'antiga estació i crear llocs de treball perquè els joves doncs, no marxin.
Sí, bon dia, i aquest pot ser un primer pas. Ho sap molt bé un dels joves del poble, el nou alcalde de Portbou, que només té 19 anys, Gael Rodríguez.
Una de les coses que vaig destacar era doncs, frenar l'èxode de població, frenar l'èxode de joves, i també portar gent a viure a Portbou, i crec que és un primer pas per anar-ho aconseguint.
De fet, l'alcalde ja s'ha trobat amb els responsables de Renfe per parlar d'aquest nou centre de competències digitals.
Situarà Portbou en el mapa de les noves tecnologies com a referent. Per tant, és una notícia més que positiva. El que esperem és que sigui la llavor doncs, per convertir l'estació en un hub d'innovació al voltant de la tecnologia del ferrocarril de la sostenibilitat.
Per tant, l'alcalde Fèlix, que està molt satisfet del projecte, però què s'hi fa exactament en aquests centres?
Doncs aquests centres de competències digitals de Renfe estan pensats per investigar, desenvolupar i desplegar tecnologies emergents al sector ferroviari en àmbits tan diversos com la ciberseguretat, les aplicacions mòbils, la formació de professionals o la logística, per exemple. Com aplicar la realitat augmentada a l'hora de la formació del personal que treballa als tallers, o bé de quina manera les noves tecnologies, doncs, per exemple, poden ajudar a gestionar el transport de mercaderies. Si s'acaba concretant, sembla que sí, l'objectiu és que aquest nou centre de Portbou arrenqui amb un equip inicial de 10 persones amb llocs de feina especialitzada. Renfe, de fet, ja té 6 d'aquests centres a tot l'estat i aquest seria el primer a Catalunya.
La falta de socorristes podria impedir l'obertura de moltes piscines municipals aquest estiu i aquest és el cas concret d'Isona i Conca Dellà, que només té un socorrista per als tots dos equipaments, per tant no es pot partir, està clar. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira, explica'ns aquest cas concret que, per entendre'ns, es podria extrapolar a d'altres llocs.
Bon dia. Sí, no és un cas gens aïllat. L'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà busca com a mínim 2 socorristes abans d'aquest dissabte. Han posat anuncis a tot arreu i ofereixen allotjament gratuït, però de moment sense aconseguir-ho. Ho ha explicat aquí a Catalunya Informació l'alcaldessa del municipi, Janina Abella, ja que els necessiten per poder garantir el servei i respectar els torns de descans.
Disposem de 2 piscines municipals, per tant ens fan falta com a mínim 3 socorristes i que a dia d'avui només tinguem un socorrista i per tant si no s'apunta ningú més, tot i que hem llançat anuncis a tot arreu, doncs el dissabte, que és el dia oficial que s'obren les 2 piscines, no ho podrem fer.
Assegura també que són molts els consistoris amb dificultats a l'hora de contractar socorristes arran de l'enduriment el 2017 de la normativa per la titulació i dels requisits per poder accedir a aquestes places. A Catalunya hi ha més d'11.000 piscines municipals i la majoria han tingut problemes en algun moment per trobar professionals. A més, diu Abella, els socorristes registrats no reflexen ni de bon tros els que de debò estan disponibles.
I consten inscrites 10.000 persones, però de facto i que estiguin amb disponibilitat de treballar doncs potser només n'hi ha 2.000. El cert és que això no està controlat perquè no s'actualitza i no es té coneixença realment de a dia d'avui quants professionals acreditats hi ha a Catalunya.
Des dels ajuntaments, però també des de sectors privats com EMPIA, l'Associació d'Empresaris de Municipis Aquàtics, demanen que les administracions canviïn la normativa vigent per fer-la més àgil, flexibilitzant les exigències i que evitin posar sancions. I avisen, l'onada de calor cada cop és més a prop.
Avui hem d'afegir un altre nom a la llarga llista de municipis catalans que es queden sense cinema. La història repeteix, aquest cop a Puigcerdà. A finals d'estiu, la capital de la Cerdanya perdrà l'històric Cinema Avinguda, l'única sala de projeccions que hi ha al municipi i, a més, a tota la comarca. Al seu lloc hi construiran una promoció de pisos de luxe. Anem a Puigcerdà, a Eloi Barrera.
Així és, d'aquesta manera s'acabarà la història del Cinema Avinguda, que va començar fa més de mig segle, quan dues famílies de Puigcerdà es van associar per construir aquest cinema sobre uns antics horts que hi havia al centre de la vila. El Cinema Avinguda és una sala immensa, d'aquelles amb les parets avellotades de color vermell, i té més de 500 localitats, 500 butaques, per on hi han passat generacions de puigcerdanencs. Ho expliquen Jordi Forcada, del Cerdanya Film Festival, i Àngels Terrones, presidenta de l'Associació Universitària Cerdanya.
Per nosaltres el cinema són molts records, és un referent en el subconscient de tothom. O hi ha gent que se'n recorda de les sessions dobles que feien a la nit, feien sessió doble al cap de setmana, no? Aquelles pauses que feien.
Quan vas al cinema, no només vas al cinema, és a dir, doncs que normalment quedes amb algú, et trobes amb d'altra gent, impulsa una mica la dinàmica de la gent que es mou per Puigcerdà.
El fet és que el Cinema Avinguda no ha pogut esquivar la crisi que afecta a totes les sales d'exhibició i tancarà portes a finals d'estiu. Després, què passarà? Doncs que una promotora hi construirà 19 pisos exclusius d'estil nòrdic. Això és el que diu el cartell que han penjat a la façana. Aquest buit cultural que deixarà el cinema miraran de cobrir-lo com puguin. Per exemple, el Cerdanya Film Festival diu que projectarà cinema un cap de setmana al mes al Casino Ceretà.
Nosaltres hi programarem cinema. No serà un cinema comercial. Llavors serà l'única manera que es mantindrà de moment l'exhibició cinematogràfica, que serà a través de la nostra entitat.
El fet és que els cinèfils de Puigcerdà hauran de fer més d'una hora de viatge fins a Andorra o fins a Manresa si volen veure cinema en pantalla gran.
Com podem conservar els boscos vells? Són hàbitats molt resistents a la sequera, amb arbres de vegades centenaris, que tenen una gran capacitat d'emmagatzemar diòxid de carboni. Espais molt verges i nínxols ecològics. La caiguda d'un arbre vell dona pas al renaixement del bosc, per tant, està clar, de la vida. Ara bé, segons l'agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa, això, aquests boscos vells, són menys de l'1%. Anem a Palafrugell, Laia Claret, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I és per això que el Museu del Suro del Baix Empordà els dedica una exposició amb la intenció de donar a conèixer i valorar aquests boscos madurs. Com ho fan, Laia?
Doncs amb una mostra fotogràfica de llocs i paisatges increïbles. Es titula Vells, amb B alta, Boscos Vells, amb B baixa. Són una trentena d'imatges d'un metre de boscos antics de Catalunya, des de suredes, a prop del mar, fins a Betoses, al Pirineu, passant per boscos de Ribera. També hi ha una part audiovisual i un tall, per exemple, de roure martinenc de fa uns 400 anys, o un tall d'alzina, entre d'altres. Les fotografies són del reconegut Pep Sau, també fotògraf del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i ha treballat conjuntament amb en Joan Montserrat, president de l'agrupació naturalista i ecologista, que explica la intenció de la mostra.
Amb l'objectiu de salvaguardar uns boscos que cada cop són més escassos. Els boscos vells són els boscos que tenen una biodiversitat més alta i com que n'hi ha molt pocs, menys d'un 1% dels boscos del país doncs són boscos madurs, la intenció és que hi hagi una sensibilització sobre la conservació d'aquests ecosistemes forestals.
Sau detalla on han anat a fotografiar.
El treball va començar al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, també hem estat al Cadí-Moixeró, al Cap de Creus, a l'Alt Pirineu, el de les capçaleres del Ter i el Freser, el del Montgrí i les Illes Medes al Baix Ter, el del Montseny, després l'Espai Natural del Ripollès, també el de l'Albera.
Un cop allà, esperaven que la climatologia fos bona, també la llum, per poder treballar. Hi havia dies molt profitosos i d'altres que no tant. Sau detalla per què es va engrescar en el projecte.
El fet d'anar a aquests llocs, de descobrir aquests rodals, aquests santuaris que en dic jo, que estan en perill d'extinció, i poder-ho documentar i donar-ne testimoni, doncs, bueno, per mi ha estat un honor.
I a més, una mostra molt especial.
Són espais complicats de fotografiar, són interiors, doncs bé, era una altra manera de fotografiar, però jo vinc del món de l'arquitectura, també, i diuen que la meva manera de fer ha estat la mateixa, no? És una foto molt tranquil·la, molt pausada, per mi és un pas endavant pel que fa a l'aprenentatge constant, no?
Ara bé, la feina encara no està acabada.
El treball és ben viu, que encara no està tancat i que ens agradaria de poder abarcar més espais, no? Bàsicament del sud de Catalunya, que no tenim gaire res.
L'origen de l'exposició ve de quan l'agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa, amb el Departament d'Acció Climàtica, impulsa el projecte Simbiosi per revaloritzar els boscos madurs. L'exposició al Museu del Suro es pot veure fins al 9 de juliol.
Els bombers de Barcelona recomanen no llançar petards als parcs de la ciutat per la revetlla de Sant Joan davant la situació crítica per la sequera. L'Ajuntament demana que s'extremi la precaució, Jordi, amb la pirotècnia i amb les fogueres.
Sí, tot i no haver estat provocat per un petard, el foc d'ahir a la tarda a Montjuïc fa alertar als bombers de Barcelona que cal extremar la precaució per la revetlla. Sebastià Massaguer és el director del cos.
Recomanem que tot aquest llançament de petards que hem instruït, que no pot ser més de 500 metres de massa forestal, s'eviti fer-ho també en totes les zones ajardinades o de parts de la ciutat.
La Guàrdia Urbana desplegarà 400 agents per vetllar per la seguretat i el civisme durant la revetlla, sobretot a les platges, on es preveu que s'hi concentrin 60.000 persones. Les guinguetes hauran de tancar a 3:45 de la matinada. A 6:45 del matí, la Guàrdia Urbana i els Mossos desallotjaran la sorra per tal que els serveis de neteja deixin a punt les platges pel bany. La revetlla serà la porta d'un estiu complex a la ciutat. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, admet el rebrot del Tom Manta a l'estiu, encara que ho considera un fenomen anecdòtic i esporàdic, tot i la denúncia dels comerciants.
Està claríssim que quan ja arriba l'estiu amb molta presència de turistes, és un bon mercat i, per tant, doncs, intenta haver-hi aquest pols entre els venedors il·legals i la Guàrdia Urbana.
La Guàrdia Urbana anuncia agents uniformats i de paisà als punts on es concentra la venda il·legal.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Fira Tàrrega es presenta aquest any com una passejada, un caminar sense rumb per desconnectar de les preocupacions. Tant de bo. Per això passeja és el lema de la mostra que es farà del 7 al 10 de setembre i que arriba amb 46 propostes, la majoria estrenes i la meitat de companyies catalanes. Valero Vareda.
Bon dia, és la 43a edició de Fira Tàrrega, que segons la seva directora, Natàlia Lloreta, arriba més que mai en format mercat.
Podem dir que és com un mercat amb degustació, perquè les persones que venen a comprar poden degustar les obres que venen a veure, no? I poden veure de quina manera són rebudes pel públic i de quina manera poden ser exposades després o exhibides en els seus festivals, teatres, programacions.
Hi haurà dansa, circ, música, instal·lacions, titelles i, evidentment, teatre. I tot, com explica la directora artística de la Fira, Anna Giribet, centrat en diverses temàtiques.
Parlarem de grassofòbia, de transhumància, de transformisme, de la cultura del ball. Jugarem amb realitat augmentada, escoltarem música clàssica a l'espai públic.
Amb quatre propostes de gran format, Giribet destaca la de la Veronal, amb Sonoma.
La presentem a la plaça Major i estrena el format carrer, el format espai públic. Penso que és una proposta ideal perquè tothom la pugui disfrutar amb cap barrera d'accessibilitat.
De petit format, la proposta intimista de Guillem Albà.
Una peça de 25 minuts, no parla, on fa manipulació de titelles amb les mans. És una perleta que presenta a la fira amb voluntat d'accedir al mercat internacional.
I de fronteres enllà, la peça Hands Up de la companyia lituana Agniet.
Una peça que parla sobre la protesta, lligant amb el leitmotiv del caminar. Una peça que ens faran agafar un cartell reivindicatiu i ens faran passejar en silenci per un recorregut al centre de Tàrrega.
La ballarina Lali Aiguader, Joan Font, repassant la seva trajectòria als Comedians, o Alba G. Corral, acompanyada per l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, són altres de les propostes d'aquest any a Tàrrega.
El Festival del Tebre Dansa fa 18 anys i es referma com a referència internacional de la dansa i el circ més contemporanis al cor del Delta de l'Ebre. Hi participen 35 companyies i 180 ballarins d'una cinquantena de nacionalitats diferents. Manel Sastre, quan es fa aquest any?
Sí, enguany es farà entre el 3 i el 16 de juliol. En aquesta edició, el festival, que es fa en ple cor del Parc Natural del Delta de l'Ebre, convida a prendre acció davant les desigualtats socials i els problemes mediambientals. Sota el lema Movement Matters, posa de relleu la importància dels petits gestos i apel·la a la funció reivindicativa de la creació artística. Robert Olivan, fundador i director artístic del festival, creu que aquest festival s'ha convertit ja en una cita indispensable a nivell mundial.
La majoria del grup més gran de participants professionals que venen, siguen d'Austràlia i de Nova Zelanda, per exemple, ens parla molt internament. O sigui, el ressò que ha tingut el festival internacionalment parlant és impressionant. I que ara que hem obert les entrades, els tíquets d'entrades per als espectacles estiguen ja venent-se molt ràpidament, també ens parla de que la gent té moltes ganes de disfrutar, de gaudir.
A més de la programació d'espectacles, un dels pilars fonamentals del festival és la formació de professionals. Més de 180 ballarins de més d'una cinquantena de nacionalitats es desplacen anualment fins a Deltebre per rebre formació de la mà de diferents referents de la dansa i del circ contemporanis.
Les fotografies de moda que el creador de Terrassa, Antoni Miralda, va fer finals dels anys 60 per la revista Elle mentre vivia a París, s'exposen a partir de demà a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, Montse Mas.
Sí, l'artista octogenari, molt conegut per unir menjar i art en les seves peces, mostra ara les fotografies que va realitzar de jove en un París efervescent, en què la moda es va democratitzar i va passar de l'alta costura al prêt-à-porter.
Sí, jo portava un petit bagatge i amb el meu pare tenia un laboratori de fotografia, en fi, era aficionat, amateur, però vaig portar una càmera de casa quan vaig anar a París el 61 i amb aquesta càmera vaig començar fent aquestes fotos, que estava no totalment homologada per a ser fotògrafo de l'Elle, però sempre m'ha interessat la imatge.
Es tracta d'un material pràcticament inèdit fins fa poc, que l'artista va fer en paral·lel a les seves performances i altres peces artístiques, com explica el comissari de la mostra i director de la Virreina, Valentín Roma.
Por ejemplo, el otro día comentábamos pues, las posiciones de las modelos, el hieratismo, recuerda mucho los soldados, ¿sabéis? Las figuras esas rígidas que también Miralda había trabajado mucho precisamente en ese momento.
Entre els reportatges de la mostra destaca el que Miralda va fer de Twiggy, la icònica model dels anys 60.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. Començarem amb un apunt de tennis. Oriol Munné, bon dia.
Bon dia, sí, perquè el torneig de Berlín, Alemanya, la barcelonina Rebeca Massarova ha quedat eliminada ara fa uns minuts en partit de primera ronda. Ho ha fet a mans de l'argentina Podoroska per 3-6, 6-3 i 6-2.
I ara parlem de bàsquet, perquè hi ha moviments al Baxi Manresa i al Girona Bàsquet.
El Girona ha anunciat fa uns minuts que el seu nou entrenador és Salva Camps, que substituirà Aito García Reneses. Hores abans, el club del Bages havia confirmat que Camps fins llavors era un entrenador deixava l'equip. Mentrestant, el Barça assaboreix avui el títol de la Lliga CB obtingut ahir de manera brillant a la pista del Madrid. L'equip es va imposar per 3 victòries a 0 a un Madrid a qui va derrotar ahir a domicili 82-93. És el 20è títol de Lliga pel Barça. Nikola Mirotic, que va jugar el seu últim partit com a blaugrana, el van escollir millor jugador de la final.
Sin duda, este es el más especial. Y eso te lo puedo decir. Y no solo porque no tengo el título de la Euroliga, sino por todo lo que significa esto para mí, porque por mi despedida, ¿no?
El Montenegrí se n'anirà amb una declaració d'amor cap al Barça.
Tres Final Four, como te digo, seguidos, 4 títulos y nada, esto es un proceso y yo no tengo duda de que en algún momento Barcelona va a ganar la Euroliga y yo voy a estar muy feliz por ello, porque yo siempre seré del Barça i Barça, Palau, sempre serà a mi casa.
El tècnic Xarunas Jasikevičius destacava com l'equip s'havia sabut refer de la derrota contra els blancs a la Final Four de l'Eurolliga.
A partir de enero hemos hecho muy buen baloncesto. La verdad que después, cuando entramos en situaciones de un partido, no pudimos sacar delante. Y siempre hablamos de carácter, ¿no? Y yo creo que lo más difícil ha sido para los chicos levantarse después el palo de Europa.
El títol es va veure deslluït pels insults racistes que l'equip blaugrana va patir en arribar al Wissing Center de Madrid en autocar. Hi va haver crits, sobretot adreçats al nigerià del Barça, James Nagy, si referia al mateix a Sikevičius.
Yo creo que no puede ser. Escucho mucho hablando de Vinicius y todo, y ahora tenemos que hablar nosotros sobre lo que pasa. Esto no va con, supongo, con lo que decís aquí, con los valores de Real Madrid y seguidores de Real Madrid.
De la seva banda, Joan Laporta va dir que el club no pot retenir Mirotić pel pla de viabilitat i va lamentar que marxés.
Estem en una situació que és la que estem i per poder inscriure jugadors hem de complir amb aquest pla i la Lliga ens exigeix una reducció determinada, no exagerada, però sí doncs, en la part de les seccions.
Laporta que va destacar també el paper de Jasikevičius en la consecució del títol de Lliga.
A veure, m'ha agradat molt el Saras, que ha dit que la força mental d'aquest equip que s'ha superat ell mateix després de l'Eurolliga, no? I això és molt important. Hi ha hagut molt treball per de l'entrenador, per tant el felicito. És el millor entrenador del món.
Oriol, tenim una novetat sobre handbol.
Doncs sí, perquè el CAC 7 Granollers ha anunciat aquest matí la incorporació d'Ariana Portillo per la temporada que ve. Té 21 anys i arriba procedent del Porriño. Ha jugat també en equips brasilers i paraguaians.
En futbol, l'Espanyol ha presentat les 3 samarretes que lluiran els jugadors de cara a la pròxima temporada.
La primera equipació serà la tradicional amb franges verticals, blanquiblaves, però la franja central aquest cop és blanca i no pas blava com ha estat fins ara aquesta temporada. La segona és vermella, la segona equipació és vermella amb una màniga de color blau i l'altra de color blanc, i la tercera és meitat blanca, meitat negra, molt semblant a la que va lluir l'equip la temporada 96-97. Per cert, que l'exentrenador de l'Espanyol, Diego Martínez, ha fitxat per l'Olympiacos grec per les dues pròximes temporades. I enmig de tot plegat, Víctor Horta, nou director esportiu del Sevilla, ha anunciat que el fins ara lateral de l'Espanyol, Adrià Pedrosa, jugarà al club andalús.
Sé que ha dicho que no quiere hablar de nadie en concreto, pero sí de dos fichajes que ya se han cerrado, su valoración sobre Gatón y Loibade, los dos centrales.
Pero te ha faltado Pedrosa.
Y bueno, no se ha dicho nada de Pedrosa, pero sí, ya,
no se ha dicho nada.
Usted lo adelanta, bueno, gracias por avanzarlo.
El president del Sevilla, José Castro, ha hagut de sortir i a desmentir que el fitxatge ja estigui fet. I acabarem dient-vos que el Barça ha pogut inscriure Gavi com a jugador del primer equip de cara a la pròxima temporada. El centrecampista andalús lluirà el dorsal 6. Un Gavi, per cert, que juntament amb Balde es troba entre els 10 primers nominats al Premi Golden Boy 2023, el guardó al millor futbolista jove de l'any, en un llistat on també hi apareix el jugador del Girona, Arnau Martínez.
no t'ho pots perdre.
Segon dia de concert gratuït de música clàssica a la platja del Bogatell de Barcelona, avui sota la direcció de Ludovic Morlot. Un repertori que inclou Dvořák amb les danses eslaves, Caprici espanyol de Rimski-Korsakov i aquesta sardana lliure, Empúries, invocació a l'Empordà del compositor català Eduard Toldrà. Clàssica a la platja és un projecte del Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música per acostar la música clàssica a tothom. Ahir es va fer el concert de l'Orquestra Simfònica del Liceu amb Josep Pons al capdavant, amb el Bolero de Ravel, entre altres, al repertori, i va ser tot un èxit.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.